Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Perquè segur que en algun dia d'aquests han dit no puc més. Allò que comentàvem. Nena, para la tele o para la tele, feu alguna cosa, però no puc més. Mònica Vázquez, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Laura Lupont, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Des de l'Institut Sitges de Pedagogia, Psicologia i Coaching, la Laura ja per iniciativa pròpia has aconseguit desconnectar. Nosaltres sí. No ens ho acabem de creure, però ella assegura. Com l'has fet a la desconnexió? Literalment desconnectant? No miro tele, no escolto ràdio, intento no mirar massa xarxes socials?
No és tant el no mirar, sinó el controlar el temps que dedico mirant les xarxes socials, la televisió...
I com ho controles si hi ha un moment en què dius és que això m'atrapa i no puc deixar-ho perquè potser d'aquí 10 minuts haurà passat no sé què, o potser... Com ho fas, això?
Bé, hem d'entendre que a la nostra vida tenim diferents temes, diferents ambients, diferents coses, no?, a les que prestar atenció. Tenim la nostra feina, tenim els nostres fills, tenim les nostres mares, els nostres pares, els nostres avis, no?
Dius, ho continuem tenint, vaja.
I ho continuem tenint, exacte. I tot és important, perquè dedicar temps als fills, qui dirà que no és important, no?, o portar a la nostra mare al metge, o, vale, o dedicat a la nostra feina el temps que requereix. Tot això és molt important també. Aleshores, una tècnica psicològica que s'utilitza molt quan hi ha una preocupació així de gran
importància, sí.
Exacte, és el temps de preocupació. És agafar...
El temps de preocupació.
Exacte. És intentar citar un temps de preocupació al nostre dia. Per què? Perquè la preocupació hi és, no podem obviar-la. Vale? Si hi ha alguna cosa, algun tema que ens preocupa, ens hem de dedicar a ocupar-nos d'aquell tema. Ens hem de preocupar. Ara bé, en quin moment del dia em preocupo, això ho escolleixo jo. Vale? I això és molt important. A mi el pensament o la preocupació em pot venir.
I no pot ser, Laura, que estiguem... que encara que no dediquem un temps concret a la preocupació, hi hagi moments del dia en què el nostre cap, diguem-ne, se'n vagi cap a la preocupació, o aquelles persones, bé, ho han pogut llegir a les xarxes socials, cadascú, diguem-ne, tindrà la seva sensibilitat, però aquelles persones que diuen, per exemple, mira, no he pogut dormir pensant en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, que estan a la presó, i jo estic aquí, no sé què, m'estic... Tot això, no cal que mirem res, ho hem incorporat a dins nostre, dic això, com altres situacions, que hi ha persones que han pogut incorporar a dins i que no es poden treure o que els costa treure's del damunt.
Jo els diria que intentin agafar un llapis i una llibreta i dibuixar, però dibuixar amb exactitud, una persona o l'església de Sitges o qualsevol cosa. Amb una activitat d'aquest estil requerim tanta concentració que realment el nostre cap no pot estar pensant en dues coses alhora.
Qui t'escolti pensarà, què està dient? No, una cosa tan simple com
tan
això.
Tan simple com aquesta.
Tan simple. És a dir, vale, dibuixar alguna cosa perquè el nostre cap se centrarà en aquella activitat.
Això jo ho faig a consulta a vegades, quan hi ha persones que estan amb una preocupació constant, vale, i és un pensament recurrent, canviem-hi el cap...
Que pot ser perfectament el cas que ens ocupa.
Exacte. Una de les coses que podem fer per trencar la creença de que realment no puc deixar de pensar en això és dir-los que em facin un retrat.
D'acord. Perquè si diguessis molt probablement surt a passejar...
Home, passejant no necessitem concentrar-nos, no necessitem a més fer una acció executiva com el que és dibuixar.
Per tant, probablement no desconnectaríem en molts moments, perquè un passeig en silenci ens tornaria
exacte,
a retrobar la situació.
Dona lloc al nostre cap a pensar, pensar i seguir pensant.
Abans no li preguntem a la Mònica, entre preocupació i obsessió...
Clar.
Aquesta línia, no sé si dir molt fina o no, però hi ha persones que durant aquests dies poden haver acabat o poden estar literalment obsessionades, excessivament, no sé, vinculades o lligades a la circumstància actual, a l'actualitat?
Sí, pot ser. El que passa que...
Sense voler, gairebé diríem que campesos...
Aquí està el tema, com és inevitable, no? O és força inevitable. Doncs no estar sotmesos a les xarxes, bueno, els comentaris de carrer, bueno, que la gent es saluda i diu, ui, la que està cayendo, no? Llavors és molt inevitable caure d'una manera inconscient en que això ocupi gran temps del teu pensament.
I tu dic que no sentim, Mònica, tan simple com, home, nois, que no som de pedra i veiem coses i escoltem coses que no, jo no puc evitar, doncs tensar-me.
Bueno, sí, i a més hi ha un afegit, no?, que també li posem molta, molta retòrica, molta literatura, no?, perquè al final és veritat que el que està passant és preocupant, és greu, que ens afectarà d'una o altra manera, ens afectarà les nostres vides quotidianes, però no som els, i amb tots els respectes, i no, aquí no és un tema d'opinió, però jo no tinc un vincle familiar amb la gent que està a presó, ni amb el Puigdemont, ni amb el Rajoy. Llavors acabem, realment el que acaba succeint és que acabem portant aquestes persones com algú important a les nostres vides, no? Com algú amb el que es tinguessin una vinculació.
D'acord, i vols dir que és important diferenciar això? És a dir, tenir sobre la taula que, bé, les persones importants a les nostres vides són les que són.
Sí, el que deia la Laura, no? I que l'altre, evidentment...
Ens hi podem sentir amb una empatia absoluta per determinades, però...
Clar, però que aquesta, hem de ser conscients que aquesta empatia la sentim perquè hi ha coses externes que ens han provocat sentir aquesta empatia. També empatitzem amb els nens d'Àfrica que estan passant gana.
D'acord.
Però com no hi ha aquesta intensitat, no? A nivell social i a nivell mitjans i tal, doncs bueno, podem viure sense pensar-hi amb ells de manera quotidiana.
Com es pot gestionar això? Diguem, agafant l'exemple que li dèiem amb la Laura, una persona que digui, escolta, més que estic permanentment, jo estic pensant en com estan patint aquestes persones, en com està patint la...
Sí.
I segur que sí,
i
que
segur.
És així. Com es pot gestionar això?
Jo crec que el que hem d'aprendre és el que habitualment no fem, que és ser conscients de les nostres vides, no? De l'aquí i de l'hora, prendre consciència del present.
Com aquell que diu, mira, escolta'm, la teva responsabilitat és arriba fins on arriba i hi ha altres coses que no pots decidir tu, per tant...
Sí, però això el que significa, i molt enlligat amb el que deia la Laura, amb aquesta tècnica doncs, de dedicada a dir, bueno,
tinc
una preocupació, vale, doncs jo em dedicaré de 8 a 9 de la nit en aquesta preocupació, i cada vegada que em vingui un pensament en relació a aquesta preocupació, el recolliré i diré, vale, però espera, que ara no és l'hora, a les 8 del vespre em preocuparé. Llavors, el que cal és l'esforç, o sigui, el que no pot ser és que ens deixem de preocupar sense esforçar-nos, no? Aquest esforç de posposar el pensament en una hora determinada, o l'esforç de dibuixar encara que no em vingui de gust...
O sigui, ens esteu dient, si hi ha persones que ho estan passant veritablement malament,
si
en aquest context s'han d'esforçar
a gestionar
el seu temps de
preocupació. Això.
Esforçar-se, eh?
Sí, no vindrà de manera innata, no... Lo innat és el que està succeint. Que jo no estic decidint les meves preocupacions, les decideixen des de fora, m'invaeixen i jo em deixo arrossegar. Llavors, una vegada més, és l'exercici d'autocontrol, no? I d'autogestió de les nostres vides. I clar, que el que està passant és important i a cadascú l'afectarà d'una manera diferent.
Perquè que ningú no s'equivoqui, això no vol dir que no ens preocupem per les coses, ni que les coses no ens afectin, no vol dir res de tot això,
No, ens hem de preocupar.
Vol dir que ens hem de protegir.
Ens hem de protegir i també hem de prendre la distància suficient com per poder pensar... creant la nostra pròpia opinió, perquè si ens deixem imbuir pel que ens arriba, i evidentment nosaltres seleccionem d'on recollim les opinions, no? Seleccionem quins mitjans,
sí,
o quins...
Sí.
Al final és l'opinió de l'altre que acaba sent meva. I com no, i el que faig és em deixo arrossegar i no deixo d'escoltar les opinions dels altres, jo acabo no podent tenir temps ni capacitat per fabricar la meva opinió al respecte del que està passant. Llavors són opinions que ens venen des de fora. L'únic que podem fer és això, és prendre consciència, entendre el moment, entendre que és difícil, entendre que repercutirà i ens repercutirà a tots, evidentment que sí, però que en aquest laissez-faire no prenc una actitud positiva ni cap a mi ni cap a la situació externa.
En el nostre entorn també val això? Hem de fer possible perquè el nostre entorn... també s'adapti a aquests temps de preocupació?
Bé, cadascú és responsable d'un mateix. Al final és això. Jo em faig responsable de la meva preocupació i el meu entorn que es faci responsable del seu. No m'haig de sobreresponsabilitzar massa, perquè això també crea un estrès. Si jo vull desconnectar, però veig que la meva família no desconnecta, que els meus amics no desconnecten, que jo soc la que escull si està en aquell dinar familiar, jo soc la que escull també si està ara prenent un cafè amb aquests amics, vale? Sí que puc donar la meva opinió i demanar deixar de parlar del tema, perquè és cert que aquesta temàtica també està afectant molt a nivell familiar.
Saltarem d'aquí 15 dies això, però apuntem. Aquelles persones que pensen agafant el remei de l'àvia de calla, no parleu de determinades coses i així, doncs mira, passareu al dinar i el sopar. És un, no sé si dir, és un bon suggeriment, és una bona solució?
Pactar les regles del joc sempre és un bon suggeriment, sempre. Llavors, seurem amb aquesta taula, són diverses persones, tindrem opinions diferents, segur, per petites que siguin, com la situació emocionalment és molt, jo que la deia, molt intensa, fem un pacte entre nosaltres, marquem unes regles del joc i intentem doncs no parlar d'això.
I si algú et diu, Mònica, home, sembla mentida que haguem arribat aquí en una família, en una taula, haguem de pactar unes regles de
però,
joc.
Però si
no,
sempre...
no és res que hagi de preocupar ningú,
no,
sinó que hi ha situacions que porten això.
I a més, implícitament ja ho fem, o sigui...
Implícitament ja...
Clar, hi ha els temes estrella, no? No parlem de religió, no parlem de sexe, no parlem de futbol.
No,
i
no
quan, quan seus en una taula que saps que hi ha... implícitament ja hi ha un pacte silenciós en el que saps que en aquella taula no hi haurà una conversa sobre futbol o sobre religió. Simplement ara és portar-ho a la consciència, que és el pas aquest que estem dient que ens falta, no? Estem embogits per tot això que ens està arribant i que és tan intens, i hem de portar-ho a la raó i de dir, a veure, vale, esto está pasando, però ara que seiem aquí i volem gaudir d'un bon dinar, doncs això, ni futbol, ni religió, ni sexo, ni situació política.
I això no deu ser fàcil de fer, no?
Bé, tampoc és difícil si tots fiquen de la seva part. Al final és el que deia la Mònica, és esforçar-se.
De nou
si
l'esforç.
Tots volen...
Sí, i no...
Tinc la sensació que se n'ha de fer molt d'esforç aquests dies, eh?
Sí,
diguem-ne
sí,
que és una
sí,
situació d'aquestes...
És una situació bastant...
Diguem-ne, en què tothom hi està ficat, no?
Totalment.
En 15 dies
i que ens afecta
aquest,
a tots,
aquest camí. Des de l'Institut Sitges de Pedagogia, Psicologia i Coaching, Mònica Vázquez, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Laura Lupón, gràcies.
Gràcies.
Tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.